entre vinyes i xiprers, un pagès gandul de mena. Quan tocava fer barema deia ja m'hi posaré. 15 dies van passar, 15 sols i 15 llunes, amb tanta mala fortuna que el raïm va fermentar. Els ocells amb la tardor arribaren de la serra i van tastar el raïm de terra, que era vi de l'oi millor per les vinyes i els camins. S'embriagaren a la fresca, però es va acabar la gresca quan es va acabar el raïm.
I és que el tot va ben d'or i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un barral al got de vi. I és que el tot va ben d'or i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un barral al got de vi.
Vespre va arribar i els ocells buscaven brega, van buidar-li la bodega i el celler van a resar. I de tant terra bastall dels barrils feren estelles, trencadís de la vaixella i tot el mas de cap per avall.
I és que el tord va ben tord i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al got de vi. I és que el tord va ben tord i el falcó va pelegrí, que hi ha un ànec a la bota i un pardal al got de vi.
Així de festius, obrim avui aquesta tercera hora i aquesta cita setmanal amb els amics de Pinzeum. Jordi Ribas, bon dia.
Molt bon dia.
Per què sonen aquesta gent tan festiva que et conviden a ballar i a saltar?
Doncs perquè ja sabeu que sempre portem cançons en vi i aquesta no l'havíem portat encara, i és una cançó relativament recent del Pony Pissador, o Pissador, no sé com es deu dir, que es diu un pardal en un got de vi, i ens feia com gràcia, doncs, portar-la. També és així com molt festiva, potser per celebrar aquests 30 anys de, no?, de cicle de projeccions de muntanya, que és el tema d'avui, doncs també ens va molt bé. I per tant era una cançó que no havia arribat encara, no?, aquí, amb aquesta secció, i ens semblava que era bona.
I a més, avui els escoltem enllaunats, però el cap de setmana vinent seran aquí.
Sí, m'han fet veure això, que venen, no?, a celebrar aquests 100 anys de Lleure, no?, Vilafranquí.
40 del GEP i 60 dels escoltes.
I per tant fan una macrofesta, no?, el dissabte 15, em sembla, i ells són el cap de cartell, per tant ha coincidit. I quan ho he triat m'han dit, home, doncs digues que venen també a Vilafranca. Ja han vingut diverses vegades, perquè és un grup bastant de moda, no?, si es pot dir així, de les joves fornades, i a la festa major, doncs, pel que he vist, també hi han trepitjat Vilafranca, més d'una vegada.
Avui, com deies, estem de festa, d'aniversari, perquè el Centre Excursionista del Penedès ha engegat la 30a edició del cicle de projeccions de muntanya, amb els quals hi teniu molt bona relació i els acolliu.
Totalment. És un cicle que, no?, que ha estat molt vinculat a la història del Museu de Vilafranca i al Museu del Vi, abans que es digués Vinceum, i per tant el Centre Excursionista és una entitat amiga històrica, i d'aquests últims anys, doncs, no?, hem tornat a ocupar l'auditori amb aquesta pantalla gran que tenim i amb aquesta qualitat de projecció, i per tant és un cicle que ens fa molta il·lusió que formi part de la pantalla Vinceum, que en diem els dimarts que projecta Vinceum, perquè és el dia de la setmana que no hi ha altres projeccions, no?, ni a la Sesí ni al Kubrick, doncs ens agrada que el Centre Excursionista torni, no?, i per tant ho celebri també, doncs, amb aquesta 30a edició, que ahir va començar Vinceum.
Tot i que és la segona sessió, però deixem que l'Anna Mungai, que és qui hi ha darrere d'aquest cicle des de fa anys, ens expliqui com va anar. Anna, bon dia.
Bon dia.
Porteu dues sessions, us vau estrenar a casa, en aquest local nou tan xulo i tan fantàstic, el passat 31 de maig, amb Bangkok-Barcelona a peu, i ho vau petar, no?
Sí, la veritat és que va venir bastanta gent, i això que la Jenny i el Lluís, em sembla que havien passat aquest documental ara fa 3 mesos, no sé, per Sant Jordi, no sé si a Moja o a Vilafranca.
A Moja no feia gaire, sí.
I a més ells van venir fa 2 anys també. Però aquesta vegada havien fet una pel·lícula d'uns 20 minuts i com que tenen tantes anècdotes per explicar, doncs la veritat és que va funcionar. I va venir gent que va repetir i gent nova. Va anar molt bé, sí.
30 anys de cicle.
Sí.
Fa una mica de vertigen, no?
Bueno, jo hi ha alguns
il·lusió.
Que no hi era.
Sí, molta il·lusió. Sí, no hi ha estat sempre l'Anna Mungai.
Sí, jo sempre no hi he estat. I em sembla que així com més vinculada va ser a partir del 2002, 2003. I organitzant el cicle, juntament amb la Montse, amb el Xavi, amb altra gent de la Junta, potser a partir del 2005, perquè remenant per casa que guardava tots els programes. I una mica per celebrar també aquest 30è aniversari el que hem fet és recopilar tots els programes que teníem, els hem plastificat i els hem penjat allà a l'entitat per si algú tenia curiositat de saber les coses que havíem portat. No els tenim tots, perquè jo crec que les primeres edicions no es va fer ni programa. Però, bueno, de 30 em sembla que en tenim 25 o així, vull dir que està bé, sí, sí, sí.
I saps com comença el cicle? Qui l'impulsa o quina inquietud hi havia en aquell moment?
Mira, doncs no ho sé encara. No sé qui el va començar. Suposo que, com que era una activitat més que s'organitzava amb la Junta, dins de moltes més activitats, s'hauria de veure, doncs, el 95 qui hi havia la Junta i qui ho començava a muntar. A mi em sona el Jordi Gallego, però ara posarem el foc, no sé. Me la jugaré una mica, perquè el Jordi sí que tot això va començar el cicle, em sembla, amb l'auditori de l'antic Vinceu, que era el Museu del Vi. Sí. Allà es feien les projeccions. I crec, jo diria que és el Jordi i algú més de la Junta, el Fèlix Masac, segurament, no sé, no, he de preguntar més.
I ara, mirant enrere, ha canviat molt el cicle o manté l'essència? Què li ha passat?
S'ha mantingut bastant. Normalment potser fèiem al principi 3 projeccions, ara en fem 4, intentem fer-ne una al centre per engegar-ho, i també el que es fa des de fa 10 anys, 10-12 anys, és portar un dels dies la pel·lícula guanyadora del cinema del Festival de Cinema Torelló, que això agrada molt i és garantia. El que passa que ens agrada aquest cicle, jo trobo que el que és més interessant és la gent, els protagonistes, perquè al final al cine hi pots anar, Però poder veure la persona o les persones que han fet aquella activitat, que han explicat en primera persona la seva experiència, jo per mi això té un valor brutal. I per això també aquest any el títol que era... Hem anat canviant els títols, però aquest any era 30 anys apropant la muntanya. Una mica és portar la muntanya cap a casa, no? És aquestes experiències, doncs, amb caiac, amb bicicleta, en un país desconegut. Doncs això de que t'ho puguin explicar en primera persona és brutal. Bueno, a mi m'encanta.
Ahir es veia, no? Perquè tu anaves a sentir dos, no?, aventurers que t'ho fan, no?
A més, la gent que fa muntanya,
sou gent apassionada. I aquesta gent que protagonitzeu aquestes pel·lis, no?, gent que ha voltat molt damunt i llavors es transmet aquest entusiasme, no?, per viatjar i per...
I no sempre les projeccions que han portat moltes vegades són de gent coneguda, com, jo què sé, el Núria Piques, Emma Roca, el Ferran Latorre, fins i tot d'aquí casa nostra, el Lluís Ràfols, que han fet grans gestes, però a vegades també han portat reportatges més vinculats amb la natura, o amb travesses, o amb experiències de superació de malalties que han fet... Vull dir que realment hem tocat bastants temes i coses diferents.
Perquè quin seria el criteri quan us poseu a treballar en la següent edició del cicle, fent la tria d'aquestes projeccions, d'aquests documentals? Què prima?
Ara, com que ja portem 30 edicions, se'ns acaben a vegades les idees.
Els recursos, no?
Sí, però, per exemple, un any vam fer Dona i muntanya, i llavors només vam portar dones vinculades amb la muntanya. Un altre any vam fer penedesencs, els 8.000, em sembla, o així. Llavors, si no els 8.000, gent del Penedès que hagués fet coses. I va venir el Francesc Boada, va venir el Lluís Ràfols, la Núria Repís i el Toni Mestres. I altres vegades hem fet grans travesses, i només hem tocat tema travesses. El que passa que moltes vegades, doncs, simplement busquem coses que ens interessin i ens busquem una excusa per posar un títol i ja està. Vull dir que tampoc...
Tot l'any hi esteu treballant, o...?
Aquest any... Abans del gener ja teníem...
És que hem anat molt ràpid
aquest
any.
Sí, hem anat molt ràpid. Sí que intentem cap a la tardor ja tenir 4 coses lligades per si ens falla, perquè abans també li hem dit amb gent i llavors no poden, o gent que fa, jo què sé, que se'n van a l'Himàlaia, doncs a vegades necessiten tenir-ho amb antelació i saber si podran venir. Bueno, sí, ho hem fet, ho fem amb temps.
I el públic és bàsicament... soci del centre excursionista?
En principi aquesta activitat està oberta a tothom i normalment hi ha gent que està vinculada amb el centre, però jo crec que hi ha gent que no.
Hi ha gent que no, perquè ahir precisament jo saludava algú entre el públic que no us coneixia gaire i deia jo crec que m'hauré de fer soci perquè és gent que camina o gent i que en canvi va escollir el cicle via Vinceu i m'ho feien saber, per tant, està bé també aquesta, no?, aquesta possibilitat.
Sí, també és cert que segons la temàtica, per exemple, si portes alguna cosa d'escalada, que és una activitat molt concreta, atreus un altre tipus de públic, no? Per exemple, l'any que em portà l'Edu Marín, que és un crac, pues va venir molta gent que no la veus mai. No sé, depèn de l'activitat que portis, del tema.
Dèiem que vau arrencar a casa el centre excursionista amb el Lluís i la gent, i aquest dimarts us heu traslladat ja a Vinzeum. Ahir inauguràveu les projeccions a Vinzeum amb la Marta Bretó i el Tato Rosés. Mm.
Sí, jo no els coneixia, els vaig conèixer ahir.
I què tal?
I aquesta gent tenen una pàgina que es diu Indomitus, i els dos són fotògrafs de natura i aventurers. I llavors aquesta gent, les seves vacances són anar a països quan més desconeguts millor, i llavors aprofiten per filmar. I clar, l'avantatge és que ahir la pel·lícula era brutal d'imatge. Mm. I a més van
molta
triar
qualitat.
Sí, van triar el Pamir pakistanès, que és, bueno, és increïble. I clar, i a més amb qualitat. A vegades ve gent que fa projeccions, que parlen molt bé, expliquen coses interessants, però la fotografia o la imatge potser no té tanta qualitat. I ahir realment va valer molt la pena. I llavors aquesta parella ens van explicar que fan, per la gent interessada en fotografia, organitzen viatges fotogràfics. Llavors tu et pots apuntar amb ells, ens van deixar unes targetes i, bueno, i pots anar allà a l'aventura.
A més, van a la descoberta de paisatges bastant, sí, no?, salvatges, no?
I animals, també,
sí,
això.
Llocs, sí, sí, més que alta muntanya. Mm. Més que,
sí, no?, més que fer cims, ells els interessa llocs inhòspits i, sí, i filmar natura i llocs com més autèntics, no?, entre cometes, si és que existeixen.
Si en queda algun.
Si en queda, sí, algun, sí, cada cop és més difícil.
I el públic pregunta, després s'anima?
Sí. 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 Sí, sí, sí.
Volen,
sí,
saber coses.
Volen saber com han organitzat aquell viatge, a vegades el tema dels diners, dels permisos...
Fins a aquest detall.
Sí, sí, el, sí, pes que es porta a l'esquena, perquè, clar, en aquest cas, d'ells, portaven, diu que portaven entre 25 i 30 quilos a l'esquena, clar, tot el material fotogràfic, a part que portaven protejadors. Però sí, això és un tema que interessa. On dormen, com dormen, el fred, la calor, quants dies, quants quilòmetres, quin desnivell, etc. Sí, sí, sí.
Dimarts vinent, 11 de juny, continua el cicle. Amb quina proposta?
Doncs el dimarts 11 de juny... El títol de la projecció és Ladakh, gel en el petit Tíbet, a càrrec de Rafa Badillo. I aquest és un documental, jo no l'he vist, però està més encarat a l'escalada, en concret a escalar cascades de gel a la vall de Nubra, que és al nord del Ladakh. I el Ladakh és al nord de l'Índia, i suposo que serà, bueno, doncs molt interessant, i paisatgísticament també serà superxulo, perquè jo, de fet, al Ladakh precisament hi vaig estar un mes i ho recordo com una cosa fantàstica. I aquest documental també està premiat, o sigui que pot ser interessant.
Ell també vindrà. Sempre
ell vindrà, no? Sí, 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 sempre demanem que, a part de les pel·lícules de Torelló, que són... que això és una cosa a part, sempre demanem a la persona que... o a la persona que l'ha filmat, o a la persona que ha participat. Sí, sempre, sempre.
I suposo que es presten, no? Gent que està acostumada a explicar, sí, les seves aventures, que li, sí, agrada compartir,
sí, sí, en
aquesta
general,
connexió,
sí,
amb gent que estima la muntanya.
Sí, 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 en general han tingut sempre bones projeccions. I gent que s'explica bé, i, bueno, alguna potser no ha sortit tan bé, però sí, sí.
El cicle seguirà el 18 de juny amb Barclay Marathon.
Sí, aquesta serà interessant. Jo aquesta xerrada l'he sentit, ja l'he escoltat, que és l'Albert Herrero. Ell és de Lleida, i aquest xicot és campió del món d'orientació. I això de l'orientació és una activitat que cada cop és més coneguda. De fet, aquí al Penedès es feia la Lliga d'Orientació al Penedès, que ara ja no es fa, però és un tipus de curses en el que has d'anar buscant unes balises. L'Albert no ens vindrà a parlar concretament de l'orientació, sinó d'aquesta marató, que és una bogeria, i no us vull fer un spoiler, perquè és una cursa que ja no saps ni com t'has d'apuntar. No saps l'hora que sortiràs. És una bestiesa, és una animalada que ell ho ha intentat 3 vegades i no ho ha aconseguit. Aquest any crec que s'ha quedat a la quarta volta.
O sigui, ve a parlar d'una marató que mai ha pogut fer.
Que, no, que l'ha feta, però no l'ha pogut acabar.
Ah, bé.
No l'ha pogut completar, perquè és una cosa que t'has d'orientar, l'has de fer amb una certa... Complicadíssima. Només pots anar amb una brújula, no pots anar ni amb el mòbil. Et donen un mapa, que és com un mapa d'aquests de turistes, per estar per un parc natural.
D'estar per casa.
Sí, i ell porta molt poques imatges. Aquesta xerrada, quan l'ha fet, porta 4 fotos.
Clar, però feines
té,
no?
Però té moltes coses per explicar. I a més, que hi ha anat 3 vegades, doncs és molt, molt recomanable, sí. I la presentarà l'Albert Vilardell, que és amic seu i també, bueno, és alpinista i escalador i corredor i, bueno.
No sé si teniu socis aficionats a aquest tipus de curses,
sí, no?
Tan
sí,
extremes.
Sí, sí, sí? Home, aquí a Vilafranca tenim la Mònica Aguilera, que no és tan experta en orientació, però sí que ella ha fet ja el Tour de Géants, Tour de Glaciers, ha fet travesses brutals de caminar i de resistència, no tant d'orientació, però sí de molt de nivell.
Dificultat.
I l'Albert Vilardell, que és el seu company, també, juntament amb ella, fan travesses d'esquí, però en cursa, eh? Sí, sí.
I per cloure aquest 30è cicle, el 25 de juny, el film que ve del Festival de Torelló, no?
Sí.
Quin heu escollit?
Cada any ens presenten dos programes de les pel·lícules guanyadores. Alguna vegada hi anem a Torelló i també anem a veure el que es presenta. Aquest any jo no hi puc anar. I aquest any hem triat Passant in the Shadow of Everest, que és un documental que, bueno, us ho llegeixo directament, perquè el documental narra el tràgic inspirador viatge de Passang Lamo Sherpa per convertir-se en la primera dona nepalesa a pujar l'Everest el 1993. També creiem que era interessant portar alguna cosa de dones, perquè moltes vegades costa trobar projeccions on les protagonistes siguin les dones. Malauradament és així, cada cop menys, però, bueno, aquest any ha vingut la Marta Bretó, però les altres eren xicots.
I en aquest cas, el darrer dia, projecteu directament el film?
Sí, 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 no vindrà la Nepalí.
Home, seria un hit, eh?
A vegades, algun any havia vingut al festival el director del festival, el Joan Salaric, però crec que no vindrà.
Però està molt bé també acabar amb aquesta pel·lícula, no?
Com, sí, sí.
Que fa aquest vincle amb un cicle també històric, no?, el de Torelló.
Clar, deies que costa trobar projeccions on hi hagi dones protagonistes, però dones a la muntanya n'hi ha.
Sí, sí, sí.
Cada vegada
sí.
Més.
Cada vegada
no
més.
No que paren tants focus, segurament.
No, home, i a més, no, ara si fes un repàs històric, ho tenia apuntat aquí, a veure...
Aviam si ho trobes.
L'Ester Sabadell, l'Emma Roca, que malauradament va morir fa poc, la Núria Piques, l'Eli Vergés i l'Antònia Simó, que eren les pioneres d'escalada a Catalunya, que també, malauradament, les dues són mortes, perquè eren molt grans, la Mònica Aguilera, no l'Aguilera, l'Aguilera, que també aquesta sí que és una experta en orientació i ara té una empresa de raids de muntanya i d'orientació també, i ella va presentar la Marató de Sables, i podria dir la Vanessa Freixa, que va venir fa 2 o 3 anys a presentar el documental del Noa Loos. Dones n'han vingut, però costa més. Si repassíssim aquests 30 anys, doncs cada cop en tenim més, però sí.
No, està bé, també, sí. No, anar-ho recordant i
veient. Sí, sí, sí.
No?
I tant, i
ballar,
tant.
Perquè...
Us animem des d'aquí a la ràdio, totes les dones, que feu grans coses, que ens porteu alguna pel·lículeta o una xerrada.
Filmeu-vos.
Benvingudes. Filmeu-vos i fotografieu-vos molt.
Anna, per cert, com esteu el nou local? Clar, és que encara li posem l'adjectiu davant, ara ja és casa, ja és el local, no? Però encara deu fer una mica olor a nou.
Sí, 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 fa olor de nou. Doncs molt bé, el rocòdrom funciona molt bé. Jo el tema escalada n'estic bastant al marge, però sempre que passo per davant hi ha gent.
Clar,
I això té molta gent jove.
El dimarts el Pep Besolins explicava que, juntament amb el Consell Esportiu de l'Alt Penedès, fareu un petit campus de casal d'escalada aquest estiu per primera vegada.
Sí, sí, sí. No, s'estan fent activitats. També crec que es fan activitats de ioga al dematí i a la tarda, també per donar-li més vidilla doncs, al local. I alguna projecció també s'ha fet al centre. Bueno, s'estan fent coses, sí, sí, de mica en mica.
Van venir nous socis. Ha estat un revulsiu l'estrena i comptàveu, no sé fins a quin punt ha ajudat.
Va haver algunes baixes també al principi, però pel que jo sé s'han donat d'alta bastanta gent, sobretot gent jove, perquè està vinculat al rocòdrom amb el centre, llavors també fa que vingui gent nova. I també el fet d'estar així al carrer que es veu, des de fora, es veus el local i després veus el rocòdrom, molta gent para a preguntar. I això ho sé, no, ho sé perquè m'ho han dit la gent que treballen allà, els que estan a recepció i això. Bueno, sí, mica en mica, però jo crec que bueno, feia falta i és un bon canvi. Era un canvi arriscat, però que s'havia de fer. No?
Recordem quants anys té el centre excursionista? Més o menys.
Doncs m'enganxes així en Fraganti, ho hauria de buscar.
Bueno, no passa
res. I m'hauria de saber, però...
Més que...
60, 70, va, busquem-ho ara amb el Google, aquí la xuleta.
Clar, d'una entitat històrica, no?
Sí.
Sí. I recordo quan en parlàvem l'any passat que inauguràveu, que també, no? Això era un canvi de...
De fet, el 1975,
mira,
va començar.
75. De fet, a la web hi ha un treball que em sembla que ha fet la Sabina, la filla del Fèlix Masachs, sobre la història del centre excursionista, i si algú té interès pot entrar i llegir-ho.
Sí, l'any que ve farà 50 anys. Ah, no estan...
Doncs no, haurem de celebrar-ho.
Com nosaltres, una
mica. Sí.
M'estan dient que, tot i que va començar oficialment el 1975, clar, els orígens es remunten al segle anterior.
Sí.
Això un dia has de convidar el Fèlix Masachs,
els històrics
sí, i t'ho diran molt bé, jo necessito la xuleta, no? Clar, jo m'hi vaig començar a vincular així activament a partir del 2000, i havia sigut usuària amb els meus pares, clar, doncs de petita, fent acampades, anant d'excursió, però així participant i activament va ser a partir del 2000, per tant, tot el de darrere, doncs...
Clar,
i recordo els locals, guió, també.
No? Perquè no? Hi havia molta muda ja muntanyera.
Sí.
Que són com la gènesi, no?, del centre excursionista.
Sí.
Anna, aprofitem aquests micros per convidar a tothom a que passi un dimarts d'aquests per Vinzeu-me a gaudir del cicle de projeccions de muntanya.
Sí, doncs esteu tots convidats. De fet, és una sort que puguem fer-ho allà al Vinceum, perquè tenen una sala, doncs, en molt bones condicions, la pantalla, els seients, que són molt còmodes, i a més la gent que ve, els projeccionistes ho diuen, quina sala més xula, i doncs agrair molt al Vinceum que ens acullin, i això, que vingui, bueno, els dimarts a les 8 del vespre, gratuït.
I els usuaris també van entrar per la Porta Nova, que sempre és una cosa que anem recordant ara.
Que això, Jordi, és l'excusa per descobrir aquesta nova plaça del vi. Entreu i tafanegeu si no ho heu fet encara.
Sí. Aquella hora està tancada perquè està oberta fins a les 7, però sí que és bonic veure com, no?, com el museu té una nova vida i un nou circuit. Sí. Evidentment, anem a l'auditori, que és molt útil, però aquesta entrada ja canvia, i ja ho veia també amb la gent, que, no?, que trobava una nova porta per entrar. I això sempre està molt bé. És cert que a nosaltres ens agrada molt, no?, que l'entitat vingui, no?, i ho celebri també, perquè és cert que vam insistir molt a l'Ajuntament que tenia una bona pantalla, no?, un bon projector, perquè més enllà del Most, no?, que és el nostre moment cinematogràfic, creiem que també era bo, no?, que hi hagués una pantalla amb qualitat de la vila que s'afegís, no?, a les que hi ha de cinema, i que, per tant, doncs, pues, com també tenir aquest tipus de, no?, de projeccions xerrada que són molt útils, i, per tant, està molt bé. Estava pensant que potser per celebrar aquests 50 anys o coincidint amb l'obertura del museu hauríem de fer alguna cosa, potser l'octubre, no?, potser amb la primera pel·lícula del CEP, que es guardi, o, no?, com a...
Perquè potser... Pim-pam, arreglat, això ja ho tenim, de cara a l'any vinent. Anna Montgai i Jordi Ribas, gràcies per dur-nos avui a la muntanya amb aquest 30è cicle de projeccions de muntanya del Centre Excursionista, que trobareu cada dimarts fins a finals de juny, fins al dia 25, a les 8, a l'Auditori de Vinzeu. Que vagi molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Adéu.
Els ocells amb la tardor arribaren de la serra i van tastar el raïm de terra, que era vida, l'oi millor per les vinyes i els camins. S'embriagaren a la fresca, però es va acabar la gresca quan es va acabar el raïm. I és que el tot va ben tot, i el falcó va per la grica, hi ha una ànec a la bota i un barral.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 12:45. Ens atem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. ...9.927 persones cridades a les urnes a Sant Sadurní a les eleccions europees de diumenge. Un total de 9.927 persones conformaran el cens a Sant Sadurní amb dret a vot a les eleccions europees que se celebraran aquest diumenge. Poden votar les persones més grans de 18 anys, amb nacionalitat espanyola o de qualsevol altra nacionalitat de la Unió Europea que resideixin a Espanya. Una vegada es constitueixin les 19 meses distribuïdes en els 5 col·legis electorals del municipi, la jornada de votació iniciarà a les 9 del matí i es prolongarà fins les 8 del vespre. Les eleccions al Parlament Europeu se celebren cada 5 anys i la ciutadania de la Unió en tria els diputats i diputades que passen dels 705 en aquesta legislatura a 720, 61 dels quals s'escullen a Espanya, 2 més que les eleccions del 2019. El passat diumenge 26 de maig, l'Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys va retre homenatge a les persones nascudes als anys 1938 i 1939. L'acte va començar a les 12 del migdia amb la concentració de les persones homenatjades i els seus familiars i acompanyants a la plaça de l'Ajuntament, des d'on van anar en comitiva cap a l'església parroquial amb l'acompanyament de les gralles de Sant Jaume. Enguany són 22 persones del municipi que compleixen 85 o 86 anys, de les quals 13 van assistir a la celebració. L'Associació de Veïns dels Barris de Rectoria i Can Torres celebren 30 anys de la seva festa aquest divendres i dissabte. L'Associació dels respectius barris manté l'eix principal que ha definit la celebració des de la primera edició, que no és altre que el sopar a la fresca que comparteixen veïns i convidats. Però tampoc hi faltaran aquest any altres activitats clàssiques com el cinema o les activitats pels infants. La primera de les propostes serà divendres a 9:45 de la nit amb cinema a la fresca. Dissabte, a 6:15 de la tarda, es proposen jocs al carrer. En acabar, berenar amb xocolatada i coca. Tot seguit, ball del gegantó Roc i dels dos gegantons de la colla de Moja, el Jaume i la Parellada. A partir de les 8 del vespre es començarà a muntar l'entaulat. A les 10 es donarà inici al sopar de festa major, hi haurà vi i postres, i en finalitzar el sopar hi haurà música en directe de la mà de Rosana i Quim. Durant les postres s'ha programat bingo.
Penedès en xarxa.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Ara passen 4 minuts de 11:45. A l'agenda al detall us parlem amb més atenció d'activitats que tenen lloc els propers dies al Penedès. La primera proposta d'aquest dimecres ens porta fins a Castellet i la Gornal, on aquest cap de setmana celebren la 20a edició de la Fira Castellet Medieval. La Fanny Vivar en parla amb Xavier Revuelta, alcalde del municipi.
I avui parlem d'una proposta turística que tindrà lloc aquest cap de setmana a Castellet i la Gornal, el Castellet Medieval. I ens acompanya el seu alcalde, Xavier Revuelta. Bon dia.
Bon dia.
Aquest any arribeu a la 20a edició del Castellet Medieval.
Sí, aquest any és la 20a edició d'aquest Castellet Medieval. Ja tenim una certa experiència durant aquests últims 20 anys i doncs bé, intentem cada any doncs anar adaptant-nos més a la proposta turística perquè ens vingui el visitant que esperem tenir.
Després de 20 anys, creus que s'ha consolidat com un dels moments de referència al municipi de Castellet, la fira?
Jo crec que sí, és la nostra festa gran, per dir-ho d'alguna manera. És la festa major de tots els nuclis de població del nostre municipi. Cada nucli té la seva festa major en les èpoques de l'any que li pertoca, però en aquest aspecte és la consolidació ve per aquí, no? De que és, intentem que sigui la festa gran del municipi, i així passa perquè l'afluència de veïns i veïnes de qualsevol dels 12 nuclis del municipi doncs és evident.
Castellet aposta doncs també pel turisme.
Castellet, d'uns anys cap aquí, estem apostant fermament pel turisme, però amb una intenció d'apostar pel turisme de qualitat, familiar i de proximitat, eh? I en aquestes premisses doncs, intentem treballar perquè així sigui.
I com es beneficia el municipi de Castellet i la Gornal d'aquest Castellet medieval?
Bueno, Castellet i la Gornal, històricament, durant molts anys, ha estat a cavall entre Barcelona i Tarragona, entre la comarca de l'Alt Penedès i el Baix Penedès, i sempre hem estat una mica els grans oblidats, no? Llavors, una de les premisses amb aquesta intenció turística era ficar en el mapa turístic de la comarca de l'Alt Penedès el nostre municipi de Castellet i la Gornal, i en aquest aspecte, doncs, amb aquesta intenció seguim treballant perquè així sigui.
Perquè any rere any es tracta d'una festa, no?, que va creixent en atractiu. Quina és aquesta línia a seguir per als propers anys?
Sí, nosaltres anem implantant noves activitats. Tenim un programari, per exemple, aquest any, que ja millora els dels anys anteriors, amb molta activitat d'espectacles per la canalla i per la gent gran. I la intenció és anar consolidant aquest format de mercat medieval, provocant això, no?, aquesta participació de tots els visitants que ens visitin aquest cap de setmana proper del 8 i 9 de juny.
Tot just feies referència ara al programari. Et sembla si fem un cop d'ull a tota aquesta programació tan, tan completa que ens presenta aquest cap de setmana del 8 i 9 de juny Castellet medieval? Les activitats sí. Començaran el divendres. Hi ha un acte previ el divendres.
Sí, el divendres hi ha un acte previ, que és dintre del marc de les passejades pel nostre entorn, doncs ja ha establert la passejada del trimestre de primavera, en el qual doncs, farem una passejada turística guiada per la Resclosa, una de les zones properes a Castellet, i que, doncs, bé, hi ha un entorn vitivinícola que també acompanyarà amb la llera del riu Foix, i tot plegat doncs, farà que sigui una primera activitat molt atractiva per encetar el cap de setmana de festa a Castellet.
Serà com un tastet, no? I aleshores, el dissabte, a partir de les 11, s'obre la fira.
La fira comença, s'obre al públic a les 11, però hi ha un acte previ que és a les 10, que és la visita teatralitzada, que també és un reforç que fem d'aquesta proposta. Que, bueno, es tracta de que a les 10 i a les 6 de cada dia, de dissabte i de diumenge proper, es fa una visita teatralitzada per les obres artístiques d'un artista local, d'en Luis Zafrilla, i a través d'aquesta doncs, teatralització ens expliquen els sentits d'aquestes obres d'art que tenim a la nostra via pública de Castellet.
Aquestes dues activitats, com comentaves, no? Tant la passejada com aquesta visita teatralitzada són sí. Activitats complementàries, no?, del que és Castellet medieval.
Sí, intentem que siguin complementàries, però les introduïm en el programari perquè creiem doncs, que bé, és la nostra manera d'entendre aquesta proposta turística tant per Castellet com pel municipi en general. En aquest cap de setmana la proposta està a Castellet turísticament parlant, però també estem treballant en altres aspectes de format turístic en diguéssim, en la plana vitivinícola, on hi ha l'explotació agrària del vi, i allà també tenim algunes intencions per poder fomentar aquest enoturisme.
I també hi ha un tast guiat el dissabte i el diumenge a les 12, amb Caram Caram, a l'hora del vermut.
Sí, és un tast que vam començar a fer l'any passat i que el vam trobar molt, molt atractiu pel visitant i pels veïns, amb molta participació. I en aquest tast el que fem és introduir-hi tot el producte local del nostre municipi per conèixer tant els varis productes alimenticis com també la nostra extensa proposta de vins i caves que tenim al municipi.
I durant tot el cap de setmana hi haurà diferents tallers, mostres d'oficis i també diferents parades d'artesans, juntament amb la mostra enogastronòmica.
Sí, durant el 8 i el 9 de juny tot és el recorregut del nucli històric de Castellet, i en el qual doncs podem trobar doncs això, tallers, parades de tallers, el Picapedrer i el Vidrier, i trobarem a la part alta, a la plaça del Castell, aquesta petita mostra gastronòmica de productes també del nostre municipi. I bé, amb aquesta intenció volem omplir tot el que és el nucli històric amb atraccions de l'època, amb espectacles variats que aniran dintre la programació, anant fent les seves actuacions itinerants per dintre el que és el recorregut del nucli històric. I que, bueno, això el que intentem és que es pugui donar la casuística de que qui estigui dalt es trobi l'espectacle a dalt, i quan baixi avall, la part de baix del poble, es trobi amb un altre espectacle. No? Tot això ho tancarem el dissabte 8 amb un espectacle a les 10 del vespre, que és l'espectacle principal d'aquesta medieval, Castellet medieval, que és un espectacle de gran format de circ i de música. L'any passat va tenir molta acollida i esperem que aquest any doncs torni a ser l'atracció principal dels dos dies de festa de Castellet.
Aquest espectacle, l'Encanteri, no? Especialment pensat per Castellet medieval.
Sí, és un espectacle que ens han formalitzat des de l'organització per això, no? Per donar aquest reforç de tot el cap de setmana de Castellet medieval al nostre municipi.
I també hi haurà busos llançadora gratuïts.
Sí, els busos llançadora tenim dintre de l'espai emblemàtic en el que ens trobem, que és Castellet. Tenim la gran problemàtica de la situació, no? De la mancança d'aparcament per poder rebre tots els visitants que vindran els dos dies. Llavors, tenim establerts dos punts d'aparcament als nuclis nostres del nostre municipi, tant Clariana com Torrelletes, perquè allà doncs hi ha una zona d'aparcament, i d'aquesta manera hi haurà dos busos llançadires que aniran fent constantment durant el dia, durant l'horari de fira, aniran fent doncs el trasllat dels visitants des de la zona d'aparcament fins a les parts altes o baixes de la fira.
Perquè de quants visitants estem parlant, més o menys? Quants visitants espereu?
Ens movem entre els 6-7.000 visitants. Hem tingut anys de menys influència, sobretot els anys posteriors al Covid, però ens movem sempre en aquestes pautes de visitants, 6-7.000 visitants.
Doncs moltes gràcies, Xavier Revuelta, per acompanyar-nos aquest matí aquí al Penedès en Xarxa i acostar-nos una mica més doncs tota aquesta proposta, àmplia proposta, per aquest proper cap de setmana de la 20a edició del Castellet medieval, i convidem a tots doncs a acostar-se a Castellet a descobrir una mica més.
Moltes gràcies. Només dir-vos que està convidat a tota la comarca a visitar-nos aquest cap de setmana proper. Moltes gràcies a vosaltres.
Penedès en Xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Divendres passaran moltes coses a Vilafranca, però a la gent del detall us recomanem especialment la nit de l'artesania. que posarà fi a la temporada dels mercats d'artesans, brocanters i pintors a Vilafranca. Dos dels seus impulsors i membres del col·lectiu ens acompanyen avui per explicar-ho bé. Són l'Alba Olivella, bon dia.
Hola, bon dia.
I el Jordi Masó, benvingut.
Hola, bon dia.
Acabeu temporada. Com ha anat? Quines sensacions teniu a títol personal? Després suposo que ja fareu la posta en comú amb tots els integrants del col·lectiu.
Bé, ha anat... més rere més, no? Anant provant i crec que la gent està contenta. Potser hi ha mesos que la valoració és més bona, mesos que no tant, però bueno, en general doncs, sempre està bé fer aquest pas de l'artesania, no?
Sí, jo crec que la lectura doncs, en general doncs, és prou bona. Potser cal diferenciar una miqueta doncs, de les fires que són del segon diumenge de cada mes amb les fires que ja són més específiques, com pot ser una Fira del Gall, com poden ser les fires de Nadal i Reis, o altres fires com pot ser les fires de maig, o en Sant Jordi, que també hi estem representats, i on qui més qui menys, doncs, suposo que al llarg de l'any, doncs, entre totes aquestes fires, doncs, més o menys doncs, ha anat bé la cosa.
Acaben sortint els números, vols dir?
Acaben sortint els números. Hi ha mesos que surten més bé, hi ha mesos que no surten tan bé o no surten, però al final has de mirar una mica el còmput global, no? de tota la temporada.
I què funciona millor el segon diumenge de mes, aquesta estabilitat, que la gent hi compta, saben que hi sou, o aquests moments especials en què tothom surt, passeja i està potser més receptiu a les propostes que feu?
Clar, el segon diumenge de mes potser no tenim tanta afluència de gent, en canvi, doncs, fires especials com són Sant Jordi o fires de maig, el volum és més important. Llavors, clar, sempre tens més possibilitats, no?, d'arribar a més gent i de que vagi millor.
Sí, clar, evidentment, doncs, aquestes fires doncs, que conflueixen amb altres actes de la vila, doncs, sempre t'aporten més gent, inclús, doncs, més gent inclús de la mateixa vila o de la comarca, no? Les fires del segon diumenge de cada mes, potser la gent acostuma a ser sempre més o menys la mateixa. No hi ha com un...
Innovació
de gent nova que vingui a veure la fira, sinó que es queda com una mica estancada, diguem, no? I sí que aquests mesos doncs, que ja comença a fer més bo, també es nota molt la baixada de gent, doncs, perquè la gent aprofita i se'n
activitats
va més,
a la natura, doncs,
a fer altres tipus d'activitats a la costa o a la muntanya o en altres poblacions. No?
I quants artesans soleu ser el segon diumenge de mes a la Rambla o va oscil·lant?
Jo crec que som sobre la vintena, trentena, depèn del mes, 30, aproximadament.
Sí, més o menys fixa sobre una trentena o així.
Déu-n'hi-do.
Sí, déu-n'hi-do.
La veritat és que la Rambla fa patxoca quan hi sou.
Potser a vegades no sempre hi són tots, però doncs, a vegades doncs, algú aquell cap de setmana doncs, no ve per les circumstàncies que siguin i doncs, llavors el supleix una altra parada.
Aquest cap de setmana s'acomiaden, per tant és l'última oportunitat que tindreu durant uns quants mesos, fins a la tardor. Divendres, per segon any consecutiu, organitzen aquesta nit de l'artesania, en aquest cas no a la Rambla, sinó a la plaça de la Vila, a partir de les 6 i fins les 11, on els podreu trobar i on hi haurà tota mena d'activitats per acomiadar aquesta temporada dels mercats d'artesania, brocanters i pintors. L'any passat us vau llançar amb aquesta primera nit de l'artesania i aquest any insistiu, amb ganes de consolidar la iniciativa i donar-la més a conèixer?
Sí, i tant. Tenim ganes de... clar, d'impulsar l'artesania, no?, a la vila.
Sí. L'any passat ja vam voler fer, doncs, una aposta, doncs, vam voler fer un pas endavant, no?, donar-li, doncs, una altra cara amb aquesta fira i fer-la de nit. L'any passat la vam fer el dissabte i aquest any, doncs, la proposta és fer-la el divendres.
El divendres.
Perquè creiem, doncs, que hi haurà més ambient a la vila i també podrem aprofitar més l'ambient de la tarda, de la sortida de les escoles i doncs, una miqueta doncs, englobar també doncs, tot aquest sector familiar. No?
Què hi trobarem divendres a la plaça de la Vila a partir de les 6 de la tarda?
Doncs a partir de les 6 de la tarda, de 6 a les 8, podrem trobar tallers per la canalla, amb un taller d'arts plàstiques i un altre taller de ceràmica. I llavors més tard, a 8:45, començarà el grup de música Three Cool Cats i acompanyats per l'escola de swing, Swing Vilafranca. A més, hi haurà tots els artesans de diferents àmbits i hi haurà una parada que porta vi ecològic i una altra que porta cervesa artesana.
Una nit rodona.
Sí.
Pla de divendres, no? Quants artesans hi sereu aquest divendres? Hi sou tots?
Som una gran majoria. Sobre els 18 estarem d'artesans amb diferents productes de tèxtil, joieria, complements diversos, bolsos...
Aquest comiat és doble perquè divendres us acomiadeu amb aquesta nit de l'artesania, però diumenge hi ha mercat de brocanters només a la Rambla, no? Per tant, ells s'acomiaden diumenge al seu dia habitual.
Sí, nosaltres representa que com a artesans farem la despedida, l'acomiadament de la temporada aquest divendres amb la nit d'artesania, i els brocanters ho faran el diumenge en solitari. Ho faran a la Rambla, al lloc habitual. Suposo que aquest dia podran disposar de més espai inclús. És a dir, que potser són uns quants més brocanters o almenys podran disposar de més espai.
Una vintena, diuen.
Una vintena.
Està molt bé.
Segurament serà més a l'engròs, no?
Més lluït, sí.
I sí, doncs ells també faran la cloenda de la temporada.
Expliqueu-nos divendres, en aquesta nit de l'artesania, a banda dels tallers, la música i el vi i el menjar, el pal de paller, sou vosaltres, sou els artesans, amb aquesta vintena de parades, què hi podem trobar?
Doncs, mira, hi podem trobar des d'artesans que treballen la roba, com complements de bolsos, de tote bags, altres d'il·lustracions, també de pintura, després joieria, complements de fusta...
Alimentació, també?
Alimentació, també. Alimentació també, de proximitat.
De proximitat, de quilòmetre zero. Uh-huh. I el tema, dels vins ecològics, també, i la cervesa artesana. I, a part de tot això, així amb artesans, crec que també hi ha alguna cosa de cosmètica natural.
Exacte, la cosmètica, també amb herbes remeieres... productes enfocats a la dona...
Molt divers.
Sí, diversitat.
Sí, és molt divers.
Una miqueta... Fem un tastet, va. Alba, sí. Tu què hi portaràs a la parada?
Jo porto joieria, joies de plata que faig i... una mica de complements, tant per la dona com per l'home i joies personalitzades.
Uh-huh. I tu, Jordi?
Jo habitualment porto joieria també, porto joieria i també porto pintura, il·lustració i pintura, però en aquesta nit d'artesania d'enguany no hi participaré com a artesà, sinó que estaré realitzant el taller d'arts plàstiques per la canalla i adolescents.
I com serà el taller que has pensat?
Serà una mica sorpresa. Serà una miqueta, perquè puguin, com a construir-se una miqueta, un món una miqueta imaginari, no?, i puguin pintar una miqueta, i puguin retallar, i puguin crear una miqueta cadascú el seu aire. Jo els hi mostraré un patró, i a partir d'aquí, cadascú que s'ho porti al seu terreny, no?
Doncs acabem recomanant aquesta nit de l'artesania. Vosaltres mateixos aprofiteu aquests micros i convideu els oients a que us vinguin a veure i que hi participin.
Doncs esperem que la gent tingui ganes de veure i que la plaça de la vila així molt animada, que hi hagi molt d'ambient, hi haurà inclús que vinguin a ballar swing, a veure el grup de música, que portarà molt de xou i molta festa, i esperem que la gent s'animi.
Sí, nosaltres estarem allà per animar tota la tarda, vespre, nit, i des de l'ambient més familiar que pugui haver a primera hora de la tarda, a fer una mica de ballaruca, que sempre senta bé, i provar aquests productes de proximitat, i res, gaudir d'una vetllada xula i que la gent, doncs, qui ens conegui, doncs, que ens pugui venir a veure, i qui encara no ens coneix, doncs, que pugui veure, doncs, també tots els productes que oferim i els serveis que oferim.
Serà aquest divendres a partir de les 6, a la segona nit de l'artesania. Alba i Jordi, gràcies per venir a parlar-ne i que vagi rodona, molt i molt bé.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu.
Esa risa emocional de una fiesta con amigos. Porque estoy mejor sin ti. Un verano sin beso y el invierno pa' mí. Cuento con mis amigos que siempre están aquí.
Un estiu sense pressa i el desembre per mi. Potser se'm farà raro. Tenia una cançó gravada i una tornada que em va marcar. Una balada que no és balada i un reggaeton que em va fer plorar. Vas ensenyar-me que el món es para i ara he parat per reflexionar. Estic millor que fa tres setmanes i sé que ho estaré més demà.
Tenia una canción grabada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaetón que me hizo llorar. Tú me enseñaste que el mundo para y yo paré para reflexionar. Que estoy mejor que hace tres semanas y sé que estaré mi yo dama.
Quan soni la cançó i tu pensis en mi, jo estaré amb els col·legues, tu estaràs molt tranquil·la i farem un xin-xin.
Perquè estaré bien.
Aquest dimecres marxem, però demà dijous tornem i el programa estarà millor que avui, segur. Com canten Marlena i els Tiets, estaré millor demà. Gràcies per ser-hi. A reveure.
Sin beso y el invierno pa' mí. Cuento con mis amigos que siempre están aquí.
Un estiu sense pressa i tot l'hivern per mi. Potser se'm farà raro que no estiguis aquí.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Olèrdola i Domenys Ràdio.
Parat per reflexionar. Estic millor que fa tres setmanes i sé que ho estaré més demà.
Una canción grabada con muchas ganas de publicar. Una balada que no es balada y un reggaetón que me hizo llorar. Tú me enseñaste.